El talent no hi entén de fronteres, ni de gènere, ni tampoc d'edat. I un bon exemple d'aquest últim aspecte el tenim a casa nostra, amb una jove actriu que a poc a poc s'està fent un lloc en l'àmbit de la interpretació i el modelatge. Descobrim a Judith Gómez.
Soc la Judith Gómez, soc actriu i faig de model també, de publicitat, de moda. Em vaig apuntar com a una agència de publicitat i vaig tenir relativament sort perquè em van agafar com un anunci molt gran, que és el de Coca-Cola. I de cop em vaig sentir com molt còmode dintre d'un set, d'un rodatge, i em vaig adonar que igual sí que era, o sigui, realment el que he vingut a fer aquest món, no? Jo soc com molt així de pensar, uah, realment sento que vull dedicar-me a això. I lo de ficció també se'm va donar com bastant repentino. Realment em va arribar un càsting, que el vaig fer, i el primer projecte que vaig fer es diu Norberto.
¿Quién va a creer que una senyora de 80 años me apunta con una pistola?
80 años, dices.
I després el Rei Peret.
I que no sortissis com a criado de la rumba catalana. Això no pots permetre.
Jo vaig començar com sentir-me molt identificada perquè m'encantava com poder viure com moltes vides, no? Al final, amb molts personatges, doncs, vius coses i transites coses que igual, com a Judit, mai podria haver-ho fet. Llavors, doncs, és maco perquè creixes molt a nivell personal i també és maco transmetre com aquest missatge a la gent. Poder com transmetre aquesta energia cap als altres i que els hi pugui arribar d'alguna manera i puguin treure com una conclusió final o un missatge o simplement que els hagi tocat una mica l'ànima, doncs per mi ja és com un objectiu complet, no?
Nunca imaginé que estaría tanto tiempo sin compartir los viernes de cuscús contigo. Ni las risas al recordar nuestros veranos en Marruecos.
Vaig veure el càsting per internet, per Instagram, i em vaig apuntar, i clar, quan em van passar el guió i demés, doncs em van explicar una miqueta de què anava, que formava part d'aquest festival, de Wigo, del col·lectiu LGTBI, una mica tot com va anar, i clar, em vaig espantar una mica perquè jo no formo ni part del col·lectiu ni sóc marroquina, i el meu personatge era marroquí. Jo em vull dedicar a la ficció, realment. O sigui, és com el meu objectiu, vull fer televisió, cinema i de més. Però sí que és veritat que el modelatge, doncs, també és una cosa que m'ha vingut com una mica encaminat, perquè al final la publicitat, doncs, té bastant a veure, no del tot, però una miqueta. I ara és com el modelatge, és com que estic ficant el pauet, a poc a poc. Jo sempre dic que la meva idea és com crear la meva carrera aquí, a Espanya, a nivell també TV3, Madrid, etc. I si funciona i aconsegueixo com tenir un lloc com més estable a la indústria, doncs llavors marxar i fer el canvi, perquè el salt, no?
El nostre primer convidat el vam conèixer perquè va ser finalista d'Objectiu Paqui, un talent show que aquí hem anat seguint. Després va ser un dels concursants d'Eufòria i gairebé 3 anys després del seu pas pel programa i també per altres projectes teatrals i televisius, ha fet un pas endavant i presenta el seu primer EP que es diu Femboy. És en Joan Liaño. Què tal, com estem?
Bona tarda, doncs molt content d'estar aquí. Has descrit molt bé tota la meva trajectòria en 10
segons. Els últims anys, no?
Sí.
Clar, clar, després d'aquests 3 anys des del teu pas per Eufòria, no has estat pas mà sobre mà, has estat fent cosetes, eh?
Sí.
Explica'ns una miqueta com ha sigut aquests últims 3 anys.
Doncs mira, jo vaig sortir d'Eufòria i vaig sobre 2 temes, Mai i Ara. El que passa que és com que em va venir un projecte d'un musical, Cruz de Navajas de Mecano, me'n vaig anar de gira per Espanya, vaig fer temporada 3 mesos a Barcelona i no em va donar temps com a fer música pròpia. I després em van sortir 2 temporades de Pignails a 3CAT, programa d'ungles, i he treballat molt i estic molt content. I l'any passat és com que em va venir molt de gust treure música, no? I és com que a l'agost de l'any passat, crec, vaig començar com a composar i a experimentar una mica, i estic molt content perquè és un projecte que m'ha fet madurar molt, tant personalment com artísticament, i bueno, ha sortit Femboy, no? Que és... estic molt content, la veritat.
És una autèntica declaració d'intencions. A veure, explica'ns, Femboy, què pretenies amb aquest treball?
Doncs no sabia què pretenia. O sigui, jo és com que vaig anar fent les cançons, i quan les vaig veure des de certa perspectiva vaig dir, uau, de sobte sento que he creat com el meu procés d'identitat, no? Com en Joan Liaño s'ha convertit en el Femboy que és avui en dia, i de fet l'EP relata com una mena d'història, no? I com culmina en Femboy, que és la versió més actualitzada d'en Joan Liaño, i com explota tot, no?
Va, doncs si et sembla, comencem a escoltar una miqueta com són alguns dels temes del disc i ens quedem amb Diva.
Tic-tac, fent escral, l'algoritme sap que em vols. Gay rights són factors, sóc el trendy maricón. Tic-tac, fent escral, l'algoritme sap que em vols. Gay rights són factors. Les divas no perdem el temps amb falses promeses que no retornen. Ara per fi ja ho entens, som més fortes que ahir, molt més fortes.
explosió de ritmes, explosió d'actitud. Has trobat l'estil que buscaves o no?
Completament, i a més, en aquesta cançó en concret, a mi m'agrada molt la música dels 2000, jo l'he viscut molt, no? Vaig néixer el 2002. Llavors, Diva és una cançó com molt 2000era que volia tornar una mica com a aquell estil de música, i és la cançó que considero que més empoderament queer té de tota l'EP, i és una cançó on jo em sentia amb molta autoestima, molt bé amb mi mateix, i és el que vaig voler transmetre, no? Frases com estic en el mood de cuidar-me 24/7, no? I completament el que has dit és una clara declaració d'intencions. Les divas no perdem el temps.
Clar, a veure, tot el disc és un crit a la llibertat d'expressió, un recordatori que al final ser tu mateix és el millor que pots fer. T'has sentit cohibit? T'has sentit allò oprimit alguna vegada per allò voler ser alguna cosa i que no et deixin?
Moltíssim, i sobretot jo crec que la pressió de la societat, o moltes vegades com la societat considera certes coses, i ser una persona queer, una persona que surt de la heteronorma, no és fàcil, perquè tu ja des de petit t'estan imposant certes coses i has de fer un camí fora d'això per reeducar-te a tu mateix i per descobrir-te més a tu mateix. Sortir de la heteronorma és una cosa que no és gens fàcil, i precisament aquest EP doncs explica una mica això, com el meu procés d'identitat, com t'he comentat abans, però no és fàcil.
Que jo tinc la sensació que t'has convertit una mica en una icona pel col·lectiu.
No ho pretenia, però sí que m'agrada considerar-m'ho. Sento que és una responsabilitat i per això faig música queer, perquè crec que és un tipus de música que una part de la societat en concret es pot sentir identificada amb els missatges que jo transmeto, i molts artistes catalans queers que tenim avui en dia a Catalunya. Crec que és algo necessari i crec que falta molta ploma a la indústria i als escenaris de Catalunya. Els regidors i regidores de cultura que es posin les piles, perquè hem i mereixem d'ocupar espais a les festes majors i als festivals.
I tant. Va, escoltem un altre dels temes, ens quedem amb Femboy.
Surto perquè estic fet de matèria estel·lar. Zero gravetat, trenco els límits de l'espai. Puc sortir volant, masticant, xitxant, em sento brillant, segueixo explorant, el burí flotant, la terra girant, l'univers col·lisionant. M'estic apropant a l'exosfera. Aquest planeta ja no vol entendre. A la lluna planto la bandera. Estic fora d'òrbita. Mira com brillo, la supernova, fem-ho i enfrenti. Rosa la fendi, jo sempre atendi, sento la energy. Mira com brillo, la supernova, fem-ho i enfrenti. Rosa la fendi, jo sempre atendi, sento la energy.
Va, aquest tema, d'on neix? Neix de la ràbia o d'on sorgeix aquest tema?
Neix de la ràbia, i a part és un tema que sorgeix d'un somni que jo vaig tenir, perquè jo moltes vegades sento que aquest món no m'entén. Llavors jo vaig somiar que m'anava a colonitzar la Lluna i a crear el meu exèrcit de maricons i de lesbiares i de tot el que està dintre del col·lectiu, no? I aquesta cançó neix d'aquí, és la cançó més experimental de l'EP, que més m'he permès ser jo mateix, i a nivell de ritmes és... Bueno, jo la considero una cançó com rara en algunes coses, no? Però és la cançó que culmina tot l'EP i la qual li dona sentit absolutament tot.
I el videoclip també arriscat, no?
El videoclip és arriscat, i la meva àvia quan em veure així, pobra dona, es va quedar, vamos... Però és que m'encanta, perquè a més jo sóc una persona que estic molt a gust amb el meu cos. De fet, en el videoclip no es veu, però jo tinc psoriasis i se'n veuen com taques, però no tinc pas complex a ningú. Llavors, doncs, mira, estar nu en un videoclip és algo que m'és bastant igual, m'encanta.
Que en la cançó dius, ens volen tots dins el mateix esquema. Com veus tu el futur? Ets optimista o no amb això?
Jo sóc optimista, sí, tot i que crec que estem en un punt d'inflexió en la societat que jo no sé com ho sentiu, però moltes vegades sento que s'està tirant enrere en moltes coses, i per això és tan important que les persones que tenim l'altaveu ens permetin tenir l'altaveu a espais i a festivals i a festes majors. És important que estiguem per representar una part de la societat, però estem en un punt on l'ultradreta està creixent cada vegada més, ens volen oprimir, ens volen tots dins un mateix esquema, llavors ens hem d'espavilar i hem de fer soroll.
I tant, escolta, fa un parell de setmanes vas penjar un vídeo a YouTube que vas titular Créixer, on repassaves una mica doncs, com havies arribat fins on ets ara, no? Des de moments, veiem moments de la infància, amb la teva família, fins a actuar allò al Palau Sant Jordi. Has complert el teu somni, però no ha estat fàcil, m'imagino. Però clar, el futur, com a artista, les coses a vegades també són complicades. Com veus aquest futur i fins on has arribat ara?
Aviam, o sigui, jo vaig fer aquest documental que es diu Créixer per ser, perquè és un capritxo que em vaig fer, perquè com que volia marcar com la meva trajectòria. El que dic a l'EP, que mostra com he arribat fins aquí, doncs ho volia doncs des de ben petit, mira, si és que... Llavors, ser artista no és fàcil, sortint d'un programa de televisió on la gent idealitza i romantitza molt la professió de l'artista, no? A més, són perfils quan entrem a programes de televisió petits, que ens volem de dir, no és fàcil. Llavors, una vegada tu surts a la indústria musical, te n'adones de moltes coses, et fots moltes hòsties, hi ha molta inestabilitat econòmica, no és fàcil. Jo estic treballant d'altres coses per poder subsistir, perquè si una cosa tinc clara és que jo no vull dependre ni de projectes televisius ni artístics per viure la meva vida. Doncs això és una cosa que faig a més perquè a mi m'agrada molt i no deixaré de ser artista per estar treballant a qualsevol altre lloc, però és un futur incert. Mm-hmm. És un futur que... O sigui, avui potser em truquen per un projecte o no em truquen, mai se sap què serà de tu. Llavors, no és fàcil, però assumeixo el repte perquè és una cosa que a mi m'apassiona fer.
Uh-huh. Llavors, ara, què és el que veus així a futur, allò curt, mitjà termini? Quin seria?
Doncs mira, de moment, estalviar, uh-huh. perquè tot això m'ho he pagat jo, per treure més música, per seguir traient música, però la pasta és una cosa que a mi no em dona la felicitat, però sí que és un medi per poder dur a terme totes les idees que tinc aquí dins. Llavors, haig d'estalviar, haig de treballar per poder seguir fent música i el que tinc clar és que vull fer música i tots els projectes que em vagin entrant, doncs benvinguts seran.
Escolta, i el tema de les ungles, veig que vens allò...
No, és tan fatal avui, no.
Estàs en aquell moment, no?, de que...
Estic en aquell moment d'ansietat, sí. No, bueno, de fet estic fent manicures al centre de tota la vida on sempre he treballat. M'agrada, no és la meva passió, porto 8 anys fent ungles, ho tinc bastant cremat, t'haig de dir la veritat, però és un medi fàcil que tinc per aconseguir diners. Llavors...
Molt bé, escolta, Joan, doncs nosaltres et desitgem molts èxits, que vagi tot molt i molt bé.
Moltes
i a seguir amb aquesta lluita, que vagi molt
moltes
bé, Joan.
Gràcies.
Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les propostes musicals que hi ha aquest cap de setmana a la ciutat i tornem. Pájaro de colores, agua pura de manantial, sonrisa de mis amores, elefante de cristal, vuelo de mariposa, ilusión de carnaval, puesta de sol hermosa, chocolate, aceite y sal. Hoy hay comida para alimentar a toda la gente del mundo y más, pero en mil sitios el hambre es pandemia.
L'exposició Habitant territoris possibles recull el testimoni de 5 dones migrants a través de les seves fotografies. Relats visuals marcats per l'experiència de marxar lluny de casa i les dificultats d'arrelament a un nou país. La mostra és la culminació de la 5a edició del Passenger Tales, un projecte artístic i comunitari encapçalat pel TPK que durant 7 mesos ha ofert tallers de creació i acompanyament grupal a dones d'origen migrant.
Cada semana trabajamos los ejes principales que son la memoria, el cuerpo, el territorio, la identidad y todo ello atravesado por la experiencia migratoria. Y al final ellas deciden qué y cómo contar desde su historia vital, ¿no? En esta sala podemos encontrar historias que nos hablan desde el arraigo, el desarraigo, estos nuevos imaginarios que te permite el arte y la fotografía de poder crear y desde una historia personal.
Històries com la que ens narren en primera persona la Dani, la Kaylin, la Josefina, final a Nadia y la Mariana.
Son partes del cuerpo de todas mis amigas de Argentina. Me surgió esta imagen que fue lo que yo sentí cuando llegué a Barcelona, que fue apenas hace 6 meses, que fue como una despersonalización y un vacío y una pérdida de identidad. Entonces en cada desarme que yo tenía acá, por cualquier circunstancia que tuviese que ver con temas burocráticos y muchas situaciones que pasamos las personas migrantes, mi manera de volver a armarme y recomponerme era llamar a mi red afectiva argentina.
Simboliza las casas que me acogieron cuando vine a Barcelona, con amigos, con el esfuerzo de gente, de amigos, de gente que fui conociendo. Fui pudiendo quedarme más, en otras situaciones alquilar alguna habitación. Bueno, también esa crisis habitacional que hay en Barcelona.
Es un ensayo fotográfico que intenta mostrar las distintas dinámicas de la espera. Yo soy de Uruguay, hace 4 años que vivo en España y creo que la espera es una naturaleza constante de la situación migrante, sea una espera institucional de los papeles, sea esperar saber si nos vamos a quedar aquí, si volveremos al territorio del que venimos.
L'exposició es pot visitar al TPK fins l'11 de novembre.
Va, seguim amb més propostes musicals. Ara ens traslladem a Eivissa per conèixer el primer treball d'un artista que ha tornat a casa després d'una època a Barcelona i el que s'hi ha trobat ho plasma en un disc que mescla l'amor per la terra amb l'amor romàntic. El treball es diu Nova Ebusus i ell és el Carlos. Què tal, com estem?
Molt bé. Què tal?
A veure, Nova Ebusus és el nom que els fenicis van donar a l'illa...
Sí, bueno, els romans.
Els romans,
sí,
val.
Sí, hi ha un poc de confusió. Sí, els romans, romans.
Clar, per tant, el títol, per tant, mira una mica al passat, no?, del que va ser l'illa, potser perquè el present no acaba d'agradar-te, o què?
Segurament, suposo que va ser per això, sí, ja puc dir que sí. I sí, és una... vaig trobar com una forma pues, que em va agradar com de mirar el passat, però afegir-li aquest nova, com... Vale, mirar el passat, però anant cap endavant, anant... Sí, no podem tornar enrere, però tenint aquestes arrels sí que podem construir com algo guai per tots. Mm-hmm. I no només per uns. Mm-hmm. Així que...
Clar, dèiem que tu havies estat uns anys aquí a Barcelona, no?
Sí.
Estudiant...
Sí, vaig arribar aquí el 2015, vaig trobar feina després dels estudis, vaig estar... Bueno, i entre una cosa i l'altra vaig estar fins al 2024.
Mm-hmm. Ara has tornat,
sí,
a Eivissa?
Sí, he tornat a Eivissa, sí.
I
sí,
què
sí,
t'has
sí.
trobat allà?
Que m'he trobat? Doncs que m'he anat mentalitzant que viurem els meus pares fins als 40 anys, perquè impossible trobar lloguer, impossible de més. M'he trobat una illa canviada, però també m'estic trobant molta gent que, igual que jo, també ha estat tornant, i amb molta gent que té ganes de fer coses, però encara està com molt verge tot això i és com una flama que encara de, com de brotar.
Uh-huh. Va, doncs el disc és un disc conceptual que està sí. dividit en 3 capítols. El primer és l'amor. Si et sembla, escoltem un dels temes,
sí,
sa tornada, i ho comentem. En el disc jugues amb aquesta ambigüitat, no?, de no saber si t'estàs referint a l'illa o t'estàs referint a una persona, no? Per tant, amor romàntic, amor per la terra, interpretació lliure aquí, no? Explica'ns.
Sí, sí. Això va, sí, va ser una feina que vaig treballar amb bueno, una amiga que es diu Jaiza, tot el tema del concepte i de més. I, clar, jo vaig venir idealitzant sa illa, però també vaig idealitzar pues, un estimat que tenia en aquell moment i de més. I com tot es va trencar de cop, i va canviar com la meva visió a la terra, va canviar la meva visió com a l'amor en si i no sé, i és el que he intentat reflexar en aquest primer capítol.
Mm-hmm. Llegia que una de les màximes inspiracions pel disc t'ha vingut de la pintura.
Sí, 100%. Sí? 100%.
Explica'ns això.
De fet, de pintura i arquitectura. Mm-hmm. Sobretot d'en Joan Miró. Mm-hmm. Val? Jo, bueno, una època vaig viure a Rocafort i clar, anava molt a Montjuïc a córrer i de més, i em vaig començar a interessar pues, tot el tema de Barcelona 92, tot el tema de la Fundació Miró, i m'agradava molt el fet de que amb tan poca cosa, entre cometes, és a dir, 4 colors i 4 esbrinzades amb el pinzell i de més, pogués transmetre tant. I és com, vale, vull fer això, però amb sa música, i m'encarava cada cançó en plan, un gens en blanc, anava a ficar 4 coses i a veure si quadren. Si no quadren, descartem. Si quadren, seguim. Mm-hmm. Va ser això, bàsicament.
Clar, tu ets enginyer de software, no?
Sí.
Explica'ns en què t'ha ajudat aquesta formació, la creació
sí,
musical.
Sí, clar, sí. Al final, jo el que vaig aprendre a la carrera, i és com a vida i de més, és, pues, a treure'm les castanyes del foc d'una manera en plan... Pot bé. Jo no sé programar exactament una cosa només, jo sé, bueno, si vols resoldre un problema, pues anem a buscar la manera per resoldre'l. I és així una manera com mancar-se amb la música, encara és meu art, o sigui, jo tinc moltes ganes d'expressar tot el que duc dins, i abans potser era amb pintura, amb foto, amb escriptura, ara aquesta vegada ha estat amb música i qui sap què serà en el futur.
Has apargat aquesta faceta d'enginyer de software
no?
O no?
Bueno, L'estic com transformant, també, bueno, fa poc que he deixat com una feina més d'oficina i ara estic com llançant-me al món del freelance, saber
què és això.
Però sí, també és una part important en mi i no la vull deixar, la veritat.
Que dèiem al disc, el primer capítol és l'amor, el segon és el trencament.
Sí.
Què passa en aquest trencament?
En aquest, bueno, si és el trencament, és aquesta com caiguda en Spou, que així es titula Spou el capítol. I res, és veure què passa allà, què passa dins meu, i que és el que sent, i també és un capítol que parla també molt pues, d'aquesta relació trencada, però també parla molt de com estàs allà actualment, de com estàs el meu entorn, i sí, és que està baixant en Spou, bàsicament.
I el tercer capítol és la transformació, el renaixement, i ho veiem en el tema Eros. Va, un cant d'esperança una mica per acabar, no? Per tancar,
sí,
o què?
Sí. Mentre estava desenvolupant els conceptes dels discs, vas descobrir la figura aquesta mitològica de Neros, que ja no és només el déu de l'erotisme i tot això que es diu, sinó també era un déu de... una deïtat enfocada com a la transformació, a seguir avançant cap endavant i demés, i vaig agafar-ho com a metàfora i dir, vale, doncs anem cap endavant, si portarà temps canviar les coses, en el gust de la majoria, no sé, això és difícil també concretar-ho, però hem de tirar endavant, perquè si no, si estic fart d'aquests relats post-apocalíptics, per tant, volia canviar aquesta visió del meu futur i del futur de la gent que m'envolta.
Escolta, com esteu a les Illes a nivell d'escena musical? Tenim noms, tenim Maria Hein, tenim Fades, et tenim a tu, sí. No sé com... com està allà? Teniu ja oportunitats a nivell de concerts?
Sí, la cosa és que... Clar, Balears és un poc estrany, perquè està molt separat el tema d'Eivissa, Formentera, Mallorca, Menorca. Sí que hi ha una escena molt... bastant potent a Mallorca, però que arriba molt poc a Eivissa. Després a Eivissa sí que hi ha molts artistes, molta gent fent coses, però no s'acaba ni de materialitzar en concerts i en propostes com més professionals. Val? I, jope, està difícil. Sí que hi ha artistes i vissancs supertop, en plan Fernando Costa, Alicia, i algú més que m'estic deixant, segurament. Però no trobo que d'alguna manera tot el que estan aconseguint allà ho tornin a Eivissa. No sé, és com... Falta com un poc pues, tirar cap a damunt tothom i recolzar-vos uns als altres, si no... I no tirar d'egos, ni jo què sé. Típiques coses que passen a llocs petits.
Sí, sí. I a partir d'ara, què? Estàs ara presentant això al disc? M'imagino que és on no parar d'anar fent entrevistes, anar promocionant, no sé quin...
Sí, bueno, ara sí, deia, és el que t'he dit. A Eivissa és molt difícil tocar en directe ara mateix, però bueno, d'alguna manera vull trobar el meu lloc, vull trobar algun lloc on presentar el disc en directe amb el que es mereix. Així que, bueno, treballar amb això ara mateix.
Molt bé, doncs escolta, ha estat un plaer que ens has acompanyat, que ens has presentat aquest treball. Molta sort.
Moltes gràcies.
I molts èxits, que vagi tot molt
moltes
i molt
gràcies,
bé.
Moltes gràcies, igualment.
Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les propostes teatrals que hi ha en aquest cap de setmana a la ciutat i tornem.
Liberal. Ivan Morales s'adapta a la trepidant novel·la que va consagrar el Premi Nadal Francisco Casabella al Dia del Guatussi. Una festa escènica sobre la Barcelona dels últims 30 anys del segle XX que fa entendre millor la ciutat d'avui.
Igual es un buen momento para aprovechar y comentar el caso si es que...
María Dánez i Joaquín Notorio són els protagonistes de La Gramàtica, una sàtira que fa un homenatge a la nostra relació amb el llegat que, segons el filòleg Lázaro Carreter, constitueix el nostre patrimoni més sòlid, la llengua.
Oiga, ¿puedo irme?
Expresión incorrecta, dígase ahora mismo lo apunto.
Des de la Biblioteca Central Tecla Sala us recomanem aquesta novel·la. A casa teníem un himne de la
Maria Climent. És una novel·la que parla de la relació entre mares i filles a través de la història de l'Herme, una dona que quan es mor el seu marit decideix marxar a viure a l'estranger i allunyar-se de les seves filles. Al llarg de la novel·la, les seves filles descobriran el motiu pel qual la seva mare va marxar, que és un secret familiar que ha afectat la vida de totes tres. És una novel·la que parla de silencis, que parla de dones que en èpoques passades no tenien capacitat de decisió i estaven supeditades a marits i pares. I també parla de dones actuals, amb precarietat laboral, amb conflictes a nivell familiar, per dificultats de conciliació laboral i familiar. I ho fa amb molt d'humor i amb molta delicadesa a través de la història d'aquestes tres dones.
El proper 7 de novembre comença un altre dels festivals clàssics de la nostra ciutat, el Django. Per escalfar motors, fa un parell de setmanes que s'han fet sessions de jazz manouix a les biblioteques de la ciutat. Vam aprofitar per quedar amb el director del festival, Albert Belló, i ens ha explicat què és el que no ens podem perdre.
L'Hospitalet tornarà a vibrar a ritme de jazz manouix. El Festival Django, l'únic de tot l'estat dedicat a aquest subgènere del jazz, arriba del 7 al 9 de novembre exclusivament a l'Hospitalet.
Tornem a la idea d'omplir el cap de setmana. És a dir, que sigui a l'Hospitalet, centralitzar-ho de nou tot el festival a l'Hospitalet. Sempre havíem fet, o durant molts anys, activitats també a Barcelona, però crec que ja tenim prou massa com perquè tot estigui centrat a l'Hospitalet i que passi aquí. Llavors tenim aquest cap de setmana ple d'activitats, de masterclass, de jam sessions i de concerts, i tornem també a... que a vegades ens oblidem de que és un homenatge a Django Reinhardt, aquesta figura de la guitarra, llavors els grans noms i els grans concerts tenen de manera evident la guitarra com a protagonista.
Grans noms del jazz manouix francès, com el de Matisse Mish, que serà l'encarregat d'obrir el festival amb la seva tradició i sensibilitat. Acompanyat del seu quartet, presentarà el seu nou projecte musical.
La Matisse Smith, que és, parlem de tradició absoluta, el fill petit de Dorado Smith, que és la gran figura del jazz manouix, és a dir, un manouix autèntic que porta un repertori en format clàssic supertradicional.
L'endemà dissabte, l'Auditori Barrades acollirà un doble concert. Primer serà el torn del duo format per Sébastien Junió i Jogi Vikenel. Junts exploren els ponts entre el jazz manouix i estils aparentment allunyats, com la música clàssica, la balcànica o els ritmes africans. El segon concert de la jornada anirà a càrrec d'Adrien Munyag i el seu quartet amb un repertori trencador.
Tenim el dissabte un doble concert on tenim primer Sébastien Junió, que és sense cap mena de dubte la creativitat personificada, és a dir, parlem de jazz manouix, però en aquest cas passa ja una mica més enllà, va una mica més enllà de l'estil i és un duo de guitarres absolutament impressionant. I tot seguit, Adrien Munyag, amb un format de, diguem, molt més modern dins dels jazz manouix, molt més agressiu.
La cloenda del festival serà el 9 de novembre, amb un concert de la Django Orchestra Academy, que portarà prop de 40 músics a l'escenari del Teatre Joventut. Enguany, el conjunt de jazz manouix més gran de l'escola municipal comptarà amb la col·laboració d'alumnes de la secció de vents de l'ESMUC.
Comencem el repàs a les estrenes de cinema d'aquesta setmana amb Los Tigres, un thriller del director de La Isla Mínima, Alberto Rodríguez. El film segueix a dos germans bussos, la vida dels quals canvia quan troben una partida de cocaïna al casc d'un patruler.
¿Se lo ha dicho alguien?
¿Qué nivel de buceo tienes?
Mi padre era buzo, llevo toda la vida buceando.
¿Puedes bucear con eso?
El 1970, en un racó de Massachusetts, un fuster a l'atur es converteix en un lladre d'obres d'art. Aquesta és la trama de The Mastermind, un film que reviu l'era daurada dels robatoris d'art i el seu auge als anys 70.
¿Sabías que los niños hoy no tenían colegio?
Estoy trabajando. ¿No pueden quedarse contigo?
Tengo cosas que hacer.
¿Que tienes cosas? ¿Cómo qué? Es mucho dinero.
Te quiero.
Vale.
Una altra estrena destacada és Together, de Michael Shanks, un film de terror que desafia els gèneres tradicionals en submergir-se en la transformació d'una parella enfrontada a forces sobrenaturals i dilemes existencials.
Però os creéis?
Quizás es monotonía.
It's time.
I acabem amb Les guerreres K-pop, la pel·lícula d'animació més vista de la història de Netflix. Ara la plataforma la porta a la gran pantalla només durant un cap de setmana en format sing-along, una experiència de visionat on les cançons es projecten amb subtítols perquè el públic canti com si estigués en un karaoke.
The Demon Boy Band? They're coming after the fans! You're my soda pop, my little soda pop.
Va, avui torna a la secció de cinema al Taquilla Inversa i aquest any no tenim a un expert en la matèria, sinó a dos superdirectors. Tenim a l'Òscar Gómez i el Fran Menchón. Què tal, nois? Com estem?
Pues muy bien, ¿no?
Molt bé, molt bé.
Molt a punt. A veure, aquesta temporada hem pensat que com que ja sabíem de quin peu calçava l'Òscar, hem dit, busquem-li algú que li porti una mica de contrària, i aquest ets tu, Fran, no? Una mica, quina serà la teva missió aquí? Com heu estructurat la secció?
Bueno, si se trata de llevarme la contraria, yo creo que la elección que habéis hecho es perfecta y creo que no hay nadie mejor para llevarme la contraria que mi compañero Fran.
Vale, tú farás de poli bueno, poli malo.
A mí me tocaba poli malo, pero estoy acostumbrado.
¿Sí?
Sí, pero yo creo que depende de quién lo entienda, quién lo vea, puede ser poli malo o poli peor. O sea, que no lo sé, no sé, vamos a ver qué pasa.
Ja veurem, ja veurem. A veure, la dinàmica serà que cada mes escollireu un tema, no? I cadascú portarà una llista de pel·lis que li agraden, no? I l'altre es dedicarà una mica a portar-li una miqueta la contrària, podem dir. Aquesta setmana, o aquest mes, el tema que heu triat va molt d'acord amb l'època, és Halloween. Comences tu, Òscar, a veure, dispares tu a veure quina pel·lícula t'agrada d'aquesta temàtica?
Sí, vayamos con una recomendación ligera, porque, claro, se pueden hacer recomendaciones pues muy, muy, muy típicas, películas de terror con mucho peso, pero bueno, que es muy posible que haya visto ya todo el mundo, entonces pues yo empezaría con una película ligera, también es un clásico, pero un clásico ligero como es Beetlejuice. Uh-huh. De hecho, yo hoy lo he dividido como mis recomendaciones en dos directores, en Tim Burton y Guillermo del Toro, y vamos a empezar pues con esta película, Beetlejuice, una película que mezcla el género de terror con la comedia, y bueno, se puede ver en familia y pasar un buen rato.
Ajá. Fran diu que no, ¿eh? ¿Qué dices tú, Fran?
A ver, yo primero, como soy muy tímido, he pensado que para que todo salga bien,
¿sí?
he hecho unas notas.
Vale.
Unas notas que son como mis reflexiones sobre las pelis malas de las que va a hablar él.
Directamente.
Y yo contaré pues las pelis buenas.
Vale.
Lo de sobre Beetlejuice, ¿vale? He puesto lo siguiente. Segunda película de Tim Burton. Lástima que funcionase bien en taquillas, porque eso significó que tuviéramos que comernos la infame y ridícula Batman un año después. Ya es difícil sentir empatía con un superhéroe supermillonario que, como todos los millonarios, han conseguido su fortuna explotando a los trabajadores, pero encima tenerle respeto a un tipo que pasea por las noches con un gorro de Mickey Mouse que fuerza su voz para parecer un tío duro es ridículo. ¿Qué te parece?
¿Qué te sembla, Óscar?
Bueno, a mí me parece horrible lo que estás diciendo. O sea, estigmatizar a alguien por el simple hecho de tener dinero es algo muy feo. Pero bueno, ciñéndonos a lo puramente cinematográfico, no voy a meterme en Batman, sino que nos meteremos luego.
Sí.
Y yo sí que defiendo Beetlejuice. Yo creo que es divertida, que hay que verla con un poquito de humor y...
La última que han fet, també, estaries d'acord o no? Perquè van fer una altra...
No, por eso no está...
Por eso no está en la lista, ¿no?
Por eso no está en la lista.
Va, Fran, a veure, quina és la teva proposta de pel·li bona, doncs, per tu?
A ver, ahora sí pasamos a las que son buenas de verdad,
¿vale?
Evidentemente, tenemos que hablar de Psicosis, de Alfred Hitchcock, del maestro, película de 1960, y mi reflexión es la siguiente. ¿Cuánto bien nos haría a la humanidad que las nuevas generaciones, y no solo las del PP, vieran más películas de Hitchcock? Quizás así el encefalograma plano al que vamos de cabeza podría evitarse.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo, pero también pienso eso, que Psicosis es un gran clásico de mucho peso que ya ha visto casi todo el mundo y creo que Halloween podría ser una fecha para, en lugar de algo tan terrorífico, o sea, buscar algo terrorífico pero mezclado un poquito con humor, con fantasía, que mis recomendaciones van por ahí. Evidentemente es una gran película.
Per això has triat Batman Returns, no?
Ah, exacte.
La teva següent pel·lícula, a veure.
Por eso mi siguiente película es Batman Returns, que no es la primera Batman que comentaba, sino Batman Returns, Batman Vuelve. Creo que es una película que está muy entretenida, que es muy divertida y que además mezcla, hace este paralelismo, ¿no?, entre el pingüino y una especie de falso mesías, y creo que es interesante de ver, pese a...
Jo estic a favor també de tu, eh? Aquesta pel·lícula Pingüino, a mi m'agrada.
Claro.
Què dius, Fran?
Però és el 99% de...
Però és en sèrio.
Sí. Sí, este és el nivell, eh?
No, que bien, però... A ver, yo de Batman Returns, pues un poco lo mismo. O sea, si no quieres caldo, dos tazas. Más estupidez gótica, que es lo único que sabe hacer Tim Burton. Más personajes ridículos. Más personajes a los que creo que les falta cariño en sus vidas y necesitan sentir que existen disfrazándose de manera extraña y peculiar.
Vale, pues venga, la teva proposta, quina seria?
Venga, ¿qué propones? ¿Qué
seguimos? Es que... Vamos,
yo entiendo que ahora vas a hacer una propuesta de personas que no necesitan cariño en sus vidas. Como puede ser.
Pero que al menos no se disfrazan de manera rara.
Hombre, yo creo que sí. De los que vas a decir, yo creo que sí, ¿eh?
Bueno, voy a hablar de una de las mejores películas de todos los tiempos, de cine de terror y de cualquier tipo de género, que es La semilla del diablo, que aquí no acertaron mucho con el título, ¿vale? El título original es Rosemary Baby, y aquí hicieron un poco de spoiler. Y es una película del 68 de Roman Polanski, y es una película de las buenas. ¿Vale? Porque para mí el miedo de verdad no viene nunca del más allá, viene del más acá, de los que tienes más cerca. Esta película no te puedes fiar ni de tu propio marido, o sea, es espectacular.
No podem discutir tampoc, eh?
No, és una gran película d'un director, sí, discutible, no? Però sí, evidentemente su valor cinematográfico está ahí. Pero bueno, es eso, son películas que hay que... Es decir, si tú te vas a juntar con los amigos, a ver un poquito de... a pasarlo bien, un poquito de fiesta y ver una película, claro, si vas a ponerte La semilla del diablo, es para que todo el mundo esté atento, ¿no? En cambio, no sé, pues, la siguiente película que voy a decir, Sleepy Hollow, no tienes por qué estar tan atento, puedes verla, es entretenida, está muy bien. Volvemos con uno de tus directores favoritos, como es Tim Burton, sí. Y además aquí incluye a un actor que a ti te apasiona, como es Johnny Depp.
Sí, pues por ahí van los tiros de lo que yo tengo que comentar de esta película. Bueno, ¿qué te parece a ti?
A mi me gustó també. Jo és que estic amb el... Soc Team Oscar.
Sí.
Aquesta vegada ja ho pots comprovar.
Team Oscar i Team Burton.
Sí, també.
És mi humor.
Muy bé.
Bueno, pues de Sleepy Hollow. Nada malo que decir. Bueno, sí, que sale Johnny Depp. ¿Vale? Y un comentario más. Qué pena que Christina Ricci, que lo bordó en Casper, y en otra película quizá menos conocida pero increíble que se llama La tormenta de hielo de Ang Lee, pues sufría el síndrome Macaulay Culkin y dejara de ser actriz con 14 años.
Vale.
Que hizo, bueno, más pelis, pero que...
Yo creo que tiene películas también muy interesantes a lo largo de su carrera, Christina Ricci, luego otras que no.
Dime una.
Buffalo 66.
Uh-huh. No, otro día hablamos de ella.
Vale, otro día hablamos de ella.
Va, doncs, quina ens proposes, Fran, llavors, tu?
Es que yo prácticamente estoy con el top 10 de las mejores películas, sí, sí, de terror de la historia, entonces ahora toca hablar de La matanza de Texas, del 74, de Top Hopper. Y aquí tengo apuntado mis reflexiones que, aunque ha sufrido la maldición de los remakes, que algún día hablaremos de la nula necesidad de hacer remakes de obras maestras, pero eso es otro tema, bueno, pues que, ¿por qué...? Quiero lanzar una pregunta. Si Las meninas de Velázquez, que es una obra maestra, ¿es mejor hacer, o sea, que la gente vaya a ver Las meninas o que alguien haga una nueva versión de Las meninas? Por supuesto, lo que haces es ir al Museo del Prado a ver Las meninas, ¿no? Pues pasa un poco lo mismo con los remakes que se suelen hacer, y esta tuvo varios remakes también. Y La matanza de Texas para mí es Apocalypse Now. Parece raro, pero de verdad yo siempre la he visto como Apocalypse Now, pero en la profundidad sórdida de los Estados Unidos, ¿vale? Y da rienda suelta al primer mandamiento que define al ser humano. El hombre es un lobo para el hombre.
Sí, sí. Esto, de hecho, ya lo hemos hablado en off en alguna ocasión, ¿no? Es como ese terreno donde viven los personajes de La Matanza de Texas, es como su mundo, sus leyes, ¿no? Donde no existe la ley externa, igual que en Apocalipsis Now, donde está Marlon Brando. Pues estoy de acuerdo, sí, sí. Pues es una gran película, y además de La Matanza de Texas me gusta que se hizo con recursos muy, muy limitados y ha sido súper rentable. Entonces, yo eso siempre lo voy a valorar. Pero, insisto, es decir, a no ser que seas un grupo de personas muy bestias, tus colegas, unirte una noche para verla en compañía es que es muy bestia.
¿Tú qué nos proposarías, llavors?
Yo proposo una cosa un poquito más. Yo continúo con mi línea más ligera, más entrañable, y es Eduardo Manos Tijeras. Yo continúo con el equipo de Tim Burton, Eduardo Manos Tijeras. No hay que tener corazón para, o sea, si... Yo creo que te llega la patata. En algún momento u otro de la película te tiene que emocionar, a no ser eso, que no tenga...
Que seas el poli malo.
A no ser que seas un poli muy malo, muy malo.
Y amb Johnny Depp también, ¿no? Que también sería...
Estoy seguro de que también te gusta,
sí,
esta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bien.
Qué grande esta
película. Puede que la semana que viene ya no esté en el programa, porque... Pero... A ver, ¿qué decir de Eduardo Manos Tijeras? Mi reflexión. Consciente de los malos hábitos llegados del neoliberalismo norteamericano, que nos hace creer que los donuts y los refrescos son buenos y que nos cuentan en sus anuncios televisivos quien los consume vive con una sonrisa permanente, dejemos las cosas claras, el azúcar es malo, ¿vale? Entonces, Eduardo Manos Tijeras es azúcar en sangre y hay que aprender a comer mejor.
Yo estoy totalmente en desacuerdo, no puedo estar más en desacuerdo, porque es una película que critica precisamente esto bajo un aspecto edulcorado. Pero realmente lo que está criticando es a la sociedad, las buenas formas...
Claro, porque Tim Burton es súper profundo, ¿verdad?
Qué joder lo que es, ¿eh?
Sí, sí.
Va, Fran, una otra que ens hagis escollit, llavors.
Pues otra de las 10 mejores películas de todos los tiempos, Alien el octavo pasajero, de 1979, de Ridley Scott. Sin duda, la mejor película de terror y ciencia ficción de la historia. Y, como siempre, en el buen cine, aunque estén lejos de la Tierra, domina la reflexión sobre la condición humana. Traiciones, capitalismo, hipocresía y un falo, una vagina... y un coito dentro del útero, que en Alien es la nave Nostromo.
Bueno, yo es que sigo un poquito en esa línea, es decir, esta película evidentemente es una de las mejores películas de ciencia ficción y terror de la historia, hay un antes y un después, pero es que seguimos con esto, o sea, estamos en Halloween, hay que relajarse un poco, Fran, no podemos meter aquí tanta densidad. Yo, mi siguiente película es, continuando con el tema, Sweeney Todd, es decir...
Casi.
Claro, tú a las nuevas generaciones, tú le pones en Halloween a alguien... Hombre, es posible que cambien totalmente de canal y que a los 10 minutos apaguen, ¿eh? O sea,
¿pero no crees que a las nuevas generaciones hay que educarlas con el buen cine en vez de con tonterías?
Sí, pero no con la letra con sangre entra. Hay que ir enseñándoles algo... Pasito a paso, hay que ir paso a paso. Yo creo que esta, por ejemplo, sería más interesante para ellos, que es un terror musical, gótico, como a ti te gusta, y muy entretenida. Y con Johnny Depp.
A ver, ya. Sí, ¿qué le vamos a hacer?
Va, una altra, va, Fran, una altra de les bones, vinga.
Bueno, pues toca El resplandor, de 1980, de Stanley Kubrick. A ver, yo creo que ni Teléfono Rojo Volamos hacia Moscú, ni tan siquiera La plomiza Barry Lyndon.
¿Pero por qué tienes que hacer esto, Fran?
Es que no puedo callarme, de verdad. Hacen mella a mí para declarar que El resplandor, junto a Senderos de Gloria y Espartaco, es la mejor película, sin duda, de Stanley Kubrick. De nuevo, el monstruo es el ser humano y surge de la amargura de una vida en la que le toca ser un perdedor. Que, por cierto, lo hace muy bien, Jack Nicholson, le sale muy bien el papel de perdedor.
Estoy de acuerdo.
Sí, es que estem d'acord.
¿Qué te
sí,
pasa?
Ah, por primera vez.
No, estem... Estem d'acord, però el tema és no buscar potser pel·lis així com més de Halloween, més lleugeretes, no? O què?
Claro, claro. No. Un poquito de eso, algo más ligero, algo más... al final es festivo también, ¿no? Hay que mezclar este terror con lo festivo. Y por eso yo voy a traer también El laberinto del fauno, que pese a no ser precisamente festiva, pero te mete de lleno en un mundo de fantasía, un mundo muy, muy cruel en el que vive, o muy, muy duro en el que vive esta niña y su contexto, su familia y tal. Y bueno, pues como con la imaginación tiene que transportarse a esta historia, ¿no? Para poder sobrellevarlo.
A ver, yo no soy muy fan, como habéis visto, de Tim Burton, pero tampoco lo soy mucho de Guillermo del Toro. He de reconocer que esta película pues llegó muy lejos, ganó muchos premios y está bien, pero es Totoro de Miyazaki en la España de Franco, ¿vale? Y su mensaje es interesante. Y El laberinto del fauno para mí no da miedo, ¿vale? Su mensaje sí da miedo, pero la forma para mí se apodera del contenido, y para mí siempre lo más importante debe ser la historia por encima de la forma, de lo visual.
¿Y qué recomiendas tú?
Pues yo recomiendo Pesadilla en Elm Street, ¿vale? De 1984, de Wes Craven, obra maestra que martirizó nuestra infancia, bueno, la mía, sí, seguro. Puro terror que creó un icono que, como en la película, tendría que aparecerse en las pesadillas de todos los que no saben vivir en sociedad ni respetan la libertad, la igualdad y la fraternidad. Netanyahu, por favor, échate una siesta.
Amb aquesta estic d'acord. Sí, no? Amb aquesta estic d'acord per Halloween.
Yo Pesadilla sí que la metería en una noche de Halloween, porque tiene este rollete también adolescente y tal, y creo que encaja.
Doncs mira, haurem d'acabar així, haurem d'acabar donant-li al final l'última, la raó al Fran, perquè no tenim més temps. Nois, ha estat un plaer que ens hagueu acompanyat i hagueu fet aquest allò, si podem dir, enfrontament, una miqueta. Ens veiem en un mes, sí?
Perfecte.
Doncs vinga, que vagi molt bé. Nosaltres ja ens acomiadem i ho fem, com no podia ser d'una altra manera, amb Verheina, el primer senzill del nou disc de Rosalía, que es dirà Recordem Lux i que es publicarà el proper 7 de novembre. Després de tota l'expectació, l'espera ha valgut la pena. Amb la Rosalía marxem. Fins dijous vinent, que vagi bé.